Doncs avui a Ràdio Olot tenim el plaer de saludar una persona que fins ara no coneixíem a l'antena de Ràdio Olot, però que volem conèixer, perquè realment és una història curiosa. A més, amb el context que tenim a hores d'ara, molts hem sentit a parlar de l'Organització Mundial de la Salut i avui la volem conèixer per dintre, perquè hem descobert que hi ha un olotí que treballa a l'Organització Mundial de la Salut, que de fet fa anys que hi treballa i que ha viscut també tota la situació de la Covid des d'una de la màxima organització que ha gestionat la pandèmia al món mundial. Estem parlant de José Antonio Ruiz Postigo, és olotí, nascut a Olot i a hores d'ara viu a Ginebra. El saludem. José, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Bona tarda, Olot. Bona tarda, Garrotxa.
Explica'ns, qui és en José Antonio Ruiz Postigo, per aquella gent que no et conegui?
Doncs mira, un olotí que vaig néixer fa 53 anys, que vaig estar vivint a Olot i estudiant a Olot fins als 17, molt content de tot el que és la Garrotxa i el seu entorn. I vaig marxar a Barcelona, on vaig estudiar Medicina, i després d'acabar la carrera, doncs, en comptes d'anar a fer l'especialitat de Medicina Interna al Josep Trueta de Girona, on tenia plaça, doncs vaig marxar a Angola, amb Medicus Mundi Catalunya, per treballar en un projecte de malaltia de la son, la transmesa per la mosca tsetse. I des de llavors, doncs, que he treballat en malalties tropicals. He estat vivint i treballant 17 anys a l'Àfrica, sobretot a l'Àfrica subsahariana, en països en guerra, en zones rurals molt apartades de la capital, i des de fa una mica més de 8 anys, doncs, tinc la sort de treballar a la seu de l'Organització Mundial de la Salut aquí a Ginebra.
Avui entrevistem en José Antonio Ruiz Postigo acompanyat de les seves filles, eh? Vull dir que si de fons se sent algun so és de la família d'en José Antonio. Responsable del Programa Mundial de Control de la Leishmaniosi del Departament de Malalties Tropicals Desateses de l'Organització Mundial de la Salut a Ginebra. Un càrrec molt llarg, però què significa aquest càrrec, José?
Mira, significa que des d'on estem, a Ginebra, vetllem perquè els 194 estats membres que conformen l'OMS tinguin els elements necessaris, ja sigui guies terapèutiques, medicaments o instruments o eines pel diagnòstic de la malaltia. Això a la pràctica es resumeix en que, sobretot, els països més pobres, els quals destinen molt poc pressupost a sanitat, doncs el que succeeix és que es recolzen en l'OMS o bé perquè fem cursos de formació o bé perquè els hi puguem enviar certs medicaments que no es troben a les farmàcies, com poden ser els antibiòtics o el paracetamol. Són medicaments que costa molt de trobar, que són molt cars, que només els fabrica potser una companyia. Llavors nosaltres treballem, doncs, des del Brasil fins a la Xina, no? Recolzant aquests països que necessiten, cadascuna a la seva mesura, doncs, un suport tècnic. Resumint, seria una mica això.
Suposo que és la part més positiva, no?, de la teva feina, que estàs ajudant a una gent que realment ho necessita molt.
Sí, bé, les necessitats... Clar, quan parlem de finals dels 90, quan jo vaig marxar, poder la situació a casa nostra era ben diferent, no? Potser en aquells moments fer de metge a Catalunya, la situació social, diguéssim que tenia... Hi havia una tranquil·litat, si puc utilitzar aquesta paraula, que ara des de fa uns anys no hi és, no? O una qualitat. Les necessitats eren sobretot el tròpic i jo era feliç treballant per persones que no tenien quasi bé res i malgrat això, doncs, sempre tenien el somriure, no? Com a carta de presentació. Ara, però, estic trist i estic indignat quan veig o que estan patint tant els meus companys metges, els hospitals, els ambulatoris, la frustració també que hi ha per part dels pacients, les llistes d'espera, Vull dir, hi ha una deterioració que, em perdó a vegades, dic, ostres, això s'està africanitzant, no? Llegeixo moltes crítiques i parlo amb companys que estan exhausts, no? No poden més. Llavors, crec que... Espero que això canviï perquè no és just. No és just ni que els companys hagin de treballar en les condicions que treballen, ni que els pacients també hagin de ser tractats o amb molt retard que un país com el nostre no hauria de tenir.
La pregunta clau. Tu, José Antonio, tornaries a exercir a Catalunya?
Mira, jo vaig exercir just quan vaig acabar la carrera i, clar, com a metge que acabava els estudis, era lent. Jo recordo que era l'últim de sortir de l'ambulatori, no? una substitució que vaig fer un Nadal. Però molt content, perquè, clar, jo dedicava temps, anava lent, com a mínim els pacients contents, perquè el pacient necessita que l'escoltis, que tinguis temps de parlar-hi. Jo ara veig, quan escolto els meus companys o fins i tot amics que van al metge, no?, que han de visitar 60 i 70 en un dia, dic, és que si jo tornés, dic, és que em farien fora, perquè, clar, em negaria a treballar de segons quina manera. I, de fet, ja va haver-hi manifestacions, no fa gaire, en què es demanava no un augment de salari, sinó un augment de minuts per pacient. Llavors, no sé, a mi no ho descartaria, no?, de tornar a casa nostra, i si hagués de tornar per algun motiu familiar o pel que fos, estaria encantat. Evidentment, a nivell clínic m'hauria de reciclar, perquè el tipus de feina que faig és una mica bastant diferent de la medicina de casa nostra, però sobretot jo crec que tindria problemes per adaptar-me, que em dic, no, és que tens 5 minuts, és que si en necessito 10, o temps que calgui, no? Llavors, és això, doncs, em sembla que si hospitals com el d'Olot o comarques de l'interior costa trobar professionals que vulguin venir i quedar-s'hi, és perquè, bueno, cal oferir unes condicions atractives. Jo puc sentir-me atret perquè sóc d'allà i perquè tinc família, però, clar, la carrera professional... I tu, si ets metge, el que vols fer és una medicina de qualitat. Uh-huh. No? Està clar que el sou, doncs, és un sou oficial, és el que és, però com a mínim que tu, la teva ètica professional et permeti treballar amb la dignitat que els pacients es mereixen.
Uh-huh. José Antonio, ja hem anat per les branques abans de començar a tractar temes que volia tractar, i deies que precisament si tu tornessis algun dia a Catalunya a exercir de metge, t'hauries de reciclar, perquè ara mateix fas una feina que no és ben bé la de la consulta, no? Anem a explicar una mica la teva feina. La teva feina es tracta de fet, ets, com dèiem, responsable del programa mundial de control de la leishmaniosi, i d'aquelles malalties desateses, no?, que apareixen sobretot en territoris on la pobresa és una de les principals característiques d'aquests territoris. Explica'ns primer de tot què són les malalties desateses.
Doncs mira, mireu, les malalties tropicals desateses són un grup d'unes 20 malalties o grup de malalties que estan causades per virus, per bacteris, per protozous. És un grup molt variat, no? N'hi ha de més conegudes, com el dengue, o potser la malaltia de la son, o la ràbia, també molt conegudes, però d'altres menys conegudes, com l'oncocercosi, o el pian, o d'altres que no n'hem sentit a parlar tant. Llavors, són sobretot malalties que afecten a persones en el tròpic, tot i que leishmaniosi també n'hi ha a casa nostra, sobretot en gossos i les persones si poden infectar del paràsit. Però gràcies a que normalment les condicions de vida, no hi ha malnutrició, etc., fa que hi hagi pocs malalts i pocs que acabin desenvolupant símptomes greus. Sobretot en el tròpic, per aquest context de pobresa que hi ha, doncs aquestes malalties estan també bastant oblidades pels propis ministeris de salut. Llavors, l'OMS i la nostra feina, doncs, consisteix precisament en això, en assegurar que el personal de salut té la formació i les eines adequades per fer el diagnòstic i el tractament. Si el Ministeri de Salut no disposa dels medicaments, doncs des de l'OMS fem acords amb les companyies farmacèutiques per poder donar aquest medicament o comprar-lo. També pels estris, no? Per les eines per fer el diagnòstic, pels tests ràpids, per exemple, en algunes d'elles. I llavors, una altra tasca que fem, recollir les dades des dels països, des dels centres de salut, perquè llavors, quan una persona vagi a la pàgina web de l'OMS, si vol saber quants casos hi ha hagut de leishmaniosi en un país donat o en tot el planeta o en una regió, doncs que puguis tenir informació, no? Tant de manuals com de número de casos. O sigui, una mica seria, resumint, el que fem és formació, donar medicaments i estris pel diagnòstic i llavors recollida i anàlisis de dades.
Mm-hmm. Abans comentaves, ara ja fa 2 anys que gairebé, no? Poc viatges. On ha quedat tot plegat després de l'aparició de la Covid?
La situació és bastant, encara bastant dramàtica, perquè en els països tropicals, d'una banda, les vacunes no han arribat, d'una altra banda, els serveis de salut han quedat col·lapsats per la Covid, i per l'altra banda, les malalties que no eren Covid es troben ara que potser no hi ha personal sanitari o a les aduanes hi ha medicaments que triguen a sortir per tractar altres malalties. És a dir, hi ha un desequilibri molt important que s'ha creat arran de la Covid, deixant a part l'impacte econòmic. Per exemple, a casa nostra doncs, hem tingut la sort de dir, bé, jo ara no treballo, però tinc una compensació econòmica del govern, que segurament no és suficient, però en el tròpic és que el govern no compensa en res. Llavors, doncs clar, es llegia, per exemple, que tot el tema de l'Àfrica de l'Est, tema de la manca de menjar, de la sequera, les conseqüències... Clar, com que el Covid ha col·lapsat viatges, o sigui, per nosaltres ens pot semblar molt car una PCR de 80 o 100 euros, però és que això, segons quins països, potser són 3 mesos de salari. Doncs clar, imagina't amb aquest impacte que s'ha creat, no?, en països on això no serà gratuït, doncs la realitat és que la gent viu el que la natura li permet de viure, no?, perquè els sistemes sanitaris han quedat més malmesos del que ja estaven, en general.
I les malalties desateses encara han estat més desateses, no? Entenc.
Encara han estat més ateses. Vull dir, programes on, per exemple, cada any es feia una distribució de medicaments a nivell de la comunitat per malalties com la bilharziosi o d'altres, doncs això ha quedat totalment aturat. O sigui, els guanys que hem tingut durant desenes d'anys, potser quan tornem al terreny, quan tornem a visitar aquestes àrees allunyades de la capital, possiblement trobarem que hi ha desenes i desenes o milers de casos, perquè no s'hi ha pogut arribar. Si a més hi poses el que succeeix en alguns països, com Somàlia o Etiòpia, no? Etiòpia, un país que era molt estable, i ara, doncs, al nord d'Etiòpia, la guerra civil... Doncs és una zona de leishmaniosi visceral que no s'hi pot accedir. Doncs, clar, s'ajunta tot, no? O sigui, són països que, per desgràcia, no només tenen un problema. Però sí, la Covid ha tingut un impacte més enllà de la malaltia, perquè ja són països on l'estructura, la protecció de l'Estat és tan minsa que un col·lapse d'un sector pot crear problemes que no ens imaginem.
Uh-huh. Haurà fet moltes passes enrere la Covid en tota l'atenció que fa l'OMS?
Bé, és que el tema de l'OMS és complicat, no? Jo, clar, estàs a l'OMS i sents la gent o llegeixes a la premsa com es critica, no? Que si anem tard i malament, però clar, Jo crec que caldria primer explicar que l'OMC, l'OMC som el secretariat, els secretaris dels estats membres. Llavors, l'OMC no té més poder ni més autoritat que la que ens donen els 194 ministeris de salut. Llavors, ho il·lustrarem un exemple. Si en un país hi ha una epidèmia de còlera i un ministeri de salut diu no, en aquest país no hi ha còlera, hi ha diarrea aquosa, l'OMS està obligada a publicar que hi ha diarrea aquosa. Encara que de portes endins, l'OMS i el Ministeri de Salut sap que és còlera, però políticament no interessa dir que és còlera. Llavors, encara hi ha aquesta controvèrsia que l'OMS s'ha enfrontat, potser de manera no molt forta, però sí una mica amb la Xina, perquè encara sembla que no està ben aclarit d'on ha sortit tot aquest enrenou. Però, clar, és que nosaltres, per poder anar a un país a treballar, si tu no et donen el visat, si tu no ets benvingut, ja pot ser l'OMS qui sigui, tu no entres allà. Llavors, nosaltres, part de la nostra feina és, diguéssim, la diplomàcia, no? Com fer arribar la medicina amb unes paraules i amb unes eines sense ofendre els que manen en aquell país. Uh-huh. Llavors, aquí hi ha lobbies polítics molt importants, doncs és això, el tema de Rússia, de la Xina, o temes d'altres països que tenen interessos. Llavors, nosaltres, tot i que vam estudiar medicina, ens trobem una mica fent de, entre cometes, de polítics, no? Perquè hem de saber manegar amb molta cura el dir les coses i el fer de les coses de manera que puguem arribar als malalts, però sense ofendre. I l'OMS també voldria explicar el tema de com funciona el seu finançament. L'OMS, el 20% del seu pressupost ve de les quotes dels països membres, però el 80% ve de donacions. Llavors, qui paga mana. Llavors, si tu a mi em dones diners per treballar en l'esmaniosi, jo podré treballar amb l'esmaniosi, però si no ens en doneu, no? Si no hi ha un donador o països que vulguin, doncs el nostre programa no serà un programa fort. I això per les malalties tropicals ens hi trobem. Depenem d'algunes entitats com la Fundació de Bill Gates o de companyies farmacèutiques o d'alguns països que et diuen jo et dono diners per a l'esmaniosi però a tres països del món. Tu dius ja, però és que la malaltia és endèmica en quasi bé 100 països. Doncs mira, jo et donaré per tres països. Clar, al final que acabes fent? Dius, bueno, més val tres que cap. Uh-huh. Però, malauradament, l'OMS no disposa dels recursos per ser l'entitat que hauria de ser neutral i tenir la qualitat i la potestat de poder dir a nivell mundial el que cal fer. I qui és l'OMS? És que l'OMS no som els qui treballem a l'OMS. L'OMS convoca grups d'experts d'una certa malaltia, per exemple, amb el tema de la Covid. Doncs es convoquen els millors viròlegs, els millors epidemiòlegs, i són aquests assessors els que finalment li diran a l'OMS, doncs mira, nosaltres que som els millors en aquest tema, li diem a l'OMS que ara caldria tancar tots els aeroports del món, o no. Què passa? Que quan llavors l'OMS fa aquestes recomanacions, i crec que això els oients hauran sentit tots aquests dos anys, és l'OMS diu, però llavors els països fan una altra cosa. A Suïssa no vam estar confinats, però a casa vostra, a casa nostra, sí que va estar olor. No podies anar ni a les Visaroques tot sol sense mascareta. On te s'ha vist això? Quan aquí sortíem al carrer, qui tenia raó? Cada país fent una cosa diferent. L'OMS dient, però si llavors els països no fan cas de la pròpia OMS que ells han creat, doncs imagina't, és una situació una mica incoherent. Perquè si els països creen l'OMS, l'OMS, per dir, bueno, el que digui l'OMS va a missa, però llavors jo faig el que vull, llavors què pintem, no? Doncs tu quan estàs treballant a dins, imagina't, no? Imagina lo delicat que és haver-te de barallar amb ministeris de salut perquè no fan el que és el teu mandat. O sigui, el teu mandat és aconsellar, assessorar els ministres de salut del món. I quan ells no fan el que volen o dediquen els medicaments a una altra cosa, doncs, bueno, sí, podries fer un cop de puny sobre la taula, però llavors simplement, bueno, et dirien, doncs, fora. Gent així no volem. Llavors, has de ser molt delicat per aconseguir arribar als objectius.
Per tant, és difícil treballar dins l'OMS. No és fàcil.
No és fàcil. No és fàcil perquè aquest component de diplomàcia, pel qual doncs, jo no he estat, vaja, ni jo ni els meus companys, no? Hem estudiat medicina, llavors això ho vas veient amb els anys. I si t'hi adaptes i saps una mica jugar, entre cometes, aquest joc i tens eines, no?, que t'ensenyen, que ho veus a les reunions, de com dir les coses, com negociar-les, no?, algun curs que hem fet, per exemple, de negociació, de com discutir problemes, de com convèncer la contrapart de que tu tens raó sense ofendre-la. És una part molt interessant i te n'adones que és tant o més important que la part mèdica. Perquè jo puc tenir molta raó, pensar que tinc molta raó, perquè he estudiat a l'Autònoma i vinc de Barcelona, clar, però quan jo vaig a la República Centreafricana a mi em veuen com un blanc que dirà, i aquest què ha de saber aquest de tot el que ens passa aquí a l'Àfrica? O aquest blanc ve aquí amb uns altres idees. Clar, això encara existeix. Això no són històries del passat. Llavors, tu t'has de guanyar aquesta confiança amb gent que no coneixes, amb països que et poden veure que representes. Potser si és d'Olot, això no genera cap, diguéssim, rebuig, però és que si ets francès o ets dels Estats Units, igual és que millor que no diguis d'on ets, perquè només perquè diguis que ets dels Estats Units, si estàs a l'Orient Mitjà, ja tens un problema de credibilitat.
Uh-huh. I a tu tot
si
això...
Si ets d'Olot en general, perdona, si ets d'Olot en general, caus bé tot arreu.
Sí, això segurament, això segurament. I a tu tot això, José Antonio, aquesta vessant més diplomàtica que ara ens explicaves, la coneixies? Et va sorprendre quan vas entrar o ja n'eres conscient?
Em va sorprendre perquè, clar, jo venia... Sí, jo sóc allò, no?, un noi de camp. Jo venia d'Olot, d'un país on la gent crida i la gent... s'enfada, no?, s'emprenya i ho diem tot cridant i venia d'un terreny que era també llavors les ONGs on te vas una mica dient no, això és el que toca fer i així s'ha de fer i llavors amb el temps vas veient que no per més cridar o perquè tu creguis que tens la raó com a metge, perquè has estudiat, si tu no convences, no?, si tu no ets capaç de convèncer a una persona que és d'una altra cultura, que té una altra forma de mirar, de veure la vida, no arribaràs al teu objectiu, no? Quan a mi em deien, per exemple, a la República Centreafricana, jo deia, no, mira, és que és un gram, no?, de paracetamol cada 8 hores o cada 6. No, doctor, és que aquí a l'Àfrica, sap, com que la malària és tan fotuda, aquí han de ser 2 grams, doctor, han de ser 2 grams. Dius, no, clar, és que... És que el matarà, no?, d'una insuficiència hepàtica. Bueno, doncs, clar, no et pots posar a cridar perquè et diran, ets un racista, em crides perquè sóc negre. No, això ho he anat aprenent amb la pràctica, llavors sí que amb algun curs específic que hem fet dins de l'organització, però sobretot és estant i veient, no?, escoltant els que van venir abans que jo o els meus sèniors, i veient que a vegades cridant menys aconsegueixes més.
Uh-huh. Pots prendre decisions, José Antonio?
Tinc un marge de decisions. Tinc un marge de decisions. Si no, ja hauria marxat. És a dir, si jo no tingués la capacitat o la possibilitat de que quan tinc idees, quan tinc maneres de veure, de dir això anirà bé, si no ho pogués dur a terme, ja hauria marxat, no? Si tot fos tan tancat i tan manat, hauria marxat. Llavors, jo sóc una persona que, bueno, des de jove he tingut una tendència d'anar contra les normes, d'acord? Doncs, en fi, ara potser no cal donar més detalls, però diguéssim que una norma, no només perquè sigui una norma, per mi no té raó. Llavors, quan tu et guanyes a la gent perquè veuen que el que dius o el que proposes és genuí i que portarà un bé, llavors et comencen a donar més espai perquè tu puguis fer. Llavors jo, per exemple, vaig tenir una batalla quan vaig començar amb el tema dels cursos online. Que qui era jo per haver decidit de fer un curs online, no? Jo estava a Egipte en aquell moment. Bueno, doncs mira, uns quants anys després, ara sóc el responsable dels cursos online i tothom, vinga, que volem fer un curs d'això, un curs d'allò. Qui diria ara que fer un curs online és una aberració? Però potser fa 10 o 15 anys em deien que jo potser estava utilitzant els recursos d'una manera incorrecta. Bueno, tu t'expliques, no t'enfades, ho justifiques amb dades, confien en tu, et deixen fer un primer curs i llavors a partir d'aquí, doncs, igual que el tema de l'app, no? A mi l'app aquesta que he explicat de dermatologia me la van retardar un any. A l'OMS, no, perquè això encara és una cosa molt experimental. Dius, les apps, però si això n'hi ha, no? O els mòbils, però si la meitat del planeta té mòbils. Bueno, doncs tu et calmes una mica, ho expliques bé i dius, bueno, pues si no és aquest any és el que ve, però content perquè al final, sí, al final... Perdona, eh?
Jo et sento ara.
Sí, davant. Perdona, doncs al final és això, no? Vius amb la satisfacció de dir, bueno, si el que jo proposo és genuí, doncs llavors cada cop se't dona un marge més ampli de confiança, no? Llavors ara, si jo proposo de fer un curs d'aquesta manera, doncs se'n diu, doncs tu mateix, no? Tu mateix perquè hi ha un tarannà. Clar, és el tema de la confiança, no? De guanyar-te aquesta confiança i aquesta credibilitat.
Torno a la Covid i a l'OMS, que abans comentaves i que ens explicaves tota la vessant més política, no? De la gestió de la pandèmia des de l'Organització Mundial de la Salut. Amb tot això que ens has explicat i des del teu punt de vista, l'OMS ha estat a l'alçada en aquesta pandèmia? Què en penses?
Home, jo hauria de dir que ha estat tant a l'alçada com les circumstàncies ho han permès. És a dir, l'OMS s'equivoca, perquè els que estem dins de l'OMS ens equivoquem i els experts que contactem ens equivoquem. Ara, a aigua passada, jo crec que el que caldria fer, i no només des de l'OMS, sinó des dels mateixos governs, és tenir una actitud d'humilitat i de no tractar a la població com uns ignorants. O sigui, una mica aigua passada, crec que el millor hauria estat de dir hi ha una cosa que no acabem de saber ben bé què és, que sembla que pot anar més aviat per aquí, i recomanem que es faci això, però ser taxatius en una situació on cada setmana canviaven les recomanacions, cada setmana canviaven les normes, quan la gent, no, es va allà al balcó, mira, allà n'hi ha un sense màscara. Bueno, però si al principi no hi havia ni màscares, no? Les mascaretes. Doncs jo crec que, de fet, es va fer una avaluació interna on se'ns va publicar les coses que es creia que l'OMS havia fet malament, no? I vam tenir-hi accés a aquest document de dir, doncs mira, el tema de la velocitat, el tema d'explicar millor les coses. Sí, crec que s'ha de ser honestos i humils. I crec que l'OMS possiblement es va equivocar en moltes coses o coses que hauria d'haver dit no les va dir i a l'inrevés. Però clar, és que no, l'actor principal no és l'OMS. L'OMS deia i llavors els països feien el que els hi donava la gana. Clar, llavors, jo crec que és una lliçó molt important a nivell mundial de dir... Carai, és que no és buscar culpables, és dir, què s'està fent ara en els països i què s'està fent a l'OMS perquè la propera pandèmia o la propera mutació del virus no ens enganxi amb 50 o 150 normes diferents, que anaves a una comarca i hi havia unes normes i t'anaves a la província del costat i unes altres.
És a dir, falta millorar la relació entre l'OMS i els països, bàsicament.
Sí. Jo crec que això, els països que són els propietaris de l'OMS haurien de ser coherents i donar-li a l'OMS l'espai genuí que necessita per ser la seva feina, i llavors els països haurien d'acceptar les recomanacions de l'OMS, que, per exemple, hi va haver-hi molt de discussió que vaig seguir per la premsa de qui era el comitè assessor del govern d'Espanya, no? Per exemple, l'OMS, totes les reunions que fem, has de signar una declaració conforme no hi ha conflicte d'interès, es publica qui és el nom, l'email o el currículum de la persona que ha assessorat, és a dir, transparència. Transparència. Es pot equivocar, sí, però com a mínim dius, bueno, però l'OMS, però qui va haver-hi en aquella reunió? I estava només jo, no? Érem 10. Qui eren aquests 10? Val? Doncs crec que tant l'OMS com els països, però clar, això ja és entrar en la típica pregunta de si la política en majúscules és un joc net o no. A vegades, com a metge, el que ens ha frustrat molt és veure que mesures de la Covid no tenien res a veure ni amb medicina ni amb epidemiologia. I acabava decidint un jutge o un polític i dius, bueno, jo quan estic malalt no vaig al jutge, no? I llavors crec que els metges i el personal sanitari ha estat a peu del canó, però en canvi les mesures no queda clar que sempre hagin estat realment dirigides pel saber de la medicina.
Uh-huh. I què ha fet
Parlo
bo?
Parlo com a ciutadà, perquè hauríem d'entrar en exemples molt concrets, però crec que és una mica la impressió que tenim quan parlem en petit comitè o els metges o amb amics, no? De dir, ostres, les incoherències que hi ha hagut.
I què ha fet bé l'OMS? Abans et preguntava per què ha fet malament o si ha estat a l'alçada, et preguntava des del teu punt de vista què és allò que ha fet bé.
Jo crec que ha donat la cara, o sigui, l'OMS. I si féssim una enquesta, qui sabia el que era l'OMS i si existia abans de la pandèmia i ara? Com a mínim, han donat la cara. Nosaltres hem tingut, ja et dic, a nivell intern es fan moltes explicacions del que hi ha, els debats que hi ha amb els governs, i jo crec que com a mínim no ha amagat el cap sota l'ala. Que hauria d'haver criticat més a la Xina? No, clar, és que és molt fàcil, és el que diem, no? També des de fora tot es veu més fàcil. Però jo crec que l'OMS el que ha fet bé és que ha destinat una quantitat d'energia, de recursos, i no s'ha amagat, no?
Uh-huh. Ja anem acabant, parlant del futur. Quan espereu tornar a viatjar, José Antonio? Quan esperes tornar al terreny?
No hi ha data. Realment, justament, mira, el mes de març és el congrés que es fa cada 2 anys de la Societat Espanyola de Medicina Tropical i Salut Internacional, que serà a Pamplona, i no sabem encara si podrem viatjar o no. O sigui, de moment, no se sap.
I això no t'emprenya, José Antonio? Perquè estem veient que el món ja es va despertant de la Covid. Jo, de fet, divendres podré anar a la discoteca i tu encara no podràs anar a curar persones, no? Als països que havies anat abans.
Mira, això és el tema aquest d'una actitud de dir si vols veure el got mig ple o mig buit. És a dir, jo sé que d'aquí 2 setmanes publicarem una nova versió de l'app, que estem treballant en una versió amb intel·ligència artificial. No estem parats. Tenim un acord amb la Universitat Oberta de Catalunya per fer una avaluació d'aquesta app en 4 països de l'Àfrica i de l'Àsia. És a dir, no puc fer-ho tot, m'agradaria poder fer més coses, m'agradaria poder anar als hospitals, però com que no estic sense fer res, doncs no em plantejo dimitir, perquè avanço dins del que és l'àmbit de la meva feina. O sigui, en un any hem fet 12 cursos online gratuïts. Clar, fa un any en teníem un. Vam començar amb un al desembre del 2020, que era malalties tropicals i Covid. Un any més tard, o un any i un mes més tard, ara en tenim 12 a l'OMS. Jo em sento satisfet d'haver contribuït a que aquests cursos online estiguin per tothom qui vulgui.
Una pregunta potser doncs, més en el teu àmbit, més personal. Aquestes malalties desateses que fa anys i panys amb què que combats, que treballes, creus que tard o d'hora, potser més tard que d'hora, no? Deixaran de ser desateses?
Sí, potser més tard que d'hora, però és veritat que ara, degut al Covid, també s'ha vist que han sortit molts diners i s'hi han dedicat molts diners perquè era una urgència. En canvi, aquestes malalties desateses o oblidades, per aconseguir alguns diners per algun projecte, per alguna regió, costa molt. O sigui, aquí, de nou, veus que no és que no n'hi ha, és que aquí defineix les prioritats. Llavors, els pobres, no? Les poblacions vulnerables i empobrides, no són la prioritat, malauradament. I això no canviarà. No canviarà.
José Antonio Ruiz Postigo, torno a repetir aquest llarg càrrec, responsable del programa mundial de control de la leishmaniosi del Departament de Malalties Tropicals Desateses de l'Organització Mundial de la Salut a Ginebra. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ràdio Olot. T'esperarem aquí a Olot. Sé que no, abans ens comentaves que de tant en tant vens, per tant, la Garrotxa sempre té les portes obertes.
Moltes gràcies a vosaltres, salutacions pels oients de la Garrotxa i us demano disculpes per no haver pogut fer aquesta entrevista sense els cants de fons de la Gael, que aviat farà un any.
De fet, hem d'explicar als oients que no et veuen que has estat fent tota l'entrevista amb el mòbil a la mà i a l'altra mà la petita de les teves dues nenes, eh? A més, espero que no t'hagis marejat perquè anaves fent voltes per casa, no per inquiet. Per tant, realment, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fer-ho en les condicions que ho has fet, José Antonio.
A vosaltres, un plaer, i quan vingui per Olot, ens veiem i anem a fer un toc.
Moltíssimes gràcies i també gràcies per la feina que fas, José Antonio. Un plaer, una abraçada.
Un plaer, una abraçada forta. Adéu-siau. Thank you.